Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa la primera fase d'operació sortida per aquest llarg pont de Sant Joan, en què Trànsit espera que entre aquest vespre i demà 500.000 de vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Abel Font.
Interior demana màxima prudència per aquest cap de setmana que qualifiquen de perillositat extrema. El sotscap de bombers Carles Noguera demana precaució amb les fogueres davant l'elevat risc d'incendi.
Tothom ha de tenir molta cura, especialment en les zones forestals, per evitar el tema d'incendis forestals. Ara bé, hi ha tot unes zones del país que han rebut molta menys aigua al llarg de tot aquest, sobretot al llarg de l'hivern i molta part de la primavera. I això són justament els extrems del país, és a dir, la zona sud i també els empordans.
El Tribunal Suprem condemna la manada per violació i no abús sexual i augmenta les penes de presó de 9 a 15 anys.
Els 5 condemnats ja han estat detinguts. La sentència, que ja és ferma, corregeix la de l'Audiència de Navarra i accepta les tesis de la fiscal Isabel Rodríguez, que demanava que se'ls condemnés per violació.
Resulta razonable que cualquier persona en la situación descrita en los hechos probados y que aquí hemos recogido alcance razonablemente el convencimiento de la inutilidad de la oposición de la víctima, que únicamente podría conllevar para ella, como ustedes reflejan en algunas sentencias, males mayores.
Presó provisional sense fiança pel detingut pel crim de Terrassa.
El jutge n'ha decretat l'ingrés a presó després que l'acusat que va confessar el crim davant la policia s'hagi negat a declarar.
El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a Jaume Badiella, detingut per la desaparició de la seva exparella Mònica Borràs. Ha estat el titular del jutjat de violència sobre la dona de Terrassa el que ha pres aquesta decisió per a l'assassí confés de Borràs. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el detingut s'ha acollit al dret a no declarar.
El Tribunal Suprem rebutja la llibertat provisional dels presos independentistes fins que no hi hagi la sentència del procés.
L'alt tribunal no veu motius per aixecar les mesures cautelars. Segons els 7 jutges presidits per Manuel Marchena, la decisió de mantenir la presó preventiva és per salvaguardar les finalitats del procés.
Guanyem. Badalona carrega contra la decisió d'Esquerra Republicana de trencar la coalició i constituir-se com a grup propi a l'Ajuntament de la ciutat.
Esquerra defensa que ha estat una decisió estratègica i manté que seguirà treballant per una alcaldia compartida amb la candidata de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, al capdavant.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Tot i registrar-se com a grup municipal propi a l'Ajuntament de Badalona, els republicans defensen que treballaran conjuntament amb els regidors de Guanyem Badalona en Comú, ja que comparteixen la majoria d'idees programàtiques. Asseguren que en dos grups municipals tindran més visibilitat al ple. Ho ha afirmat el regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana i president de la formació local, Àlex Montornès, a Ràdio Ciutat de Badalona.
Els municipis catalans commemoren el Dia Internacional de la Música amb tota mena d'actes.
A Sant Cugat del Vallès, els carrers de la ciutat s'omplen un any més de música per commemorar.
Cugat.cat, Martí González.
En aquest Dia Internacional de la Música, que enguany arriba a la seva 6a edició, hi participen 21 escoles i diverses entitats de la ciutat, amb les seves orquestres, bandes, grups de cambra, corals, batucades i molt més, per impregnar el municipi de tots els estils musicals. La celebració acaba a la plaça d'Octavià amb un cant comú de la versió Memory del musical Cats. La intenció és que artistes i públic s'uneixin per cantar aquesta cançó que ha versionat en català el santcugatenc Xavier Asensio.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la temperatura en general queda més baixa a zones de l'interior, en canvi cap al litoral i prelitoral valors més elevats. En general oscil·la entre els 25 i els 30 graus al litoral i prelitoral, també a Ponent, i entre els 19 i els 24 graus a la resta. Tot plegat en predomini dels intervals de núvols cap a l'interior, algunes nuvolades que creixen i descarreguen alguns xàfecs cap a punts de muntanya, especialment a zones del Prepirineu, nord de la Depressió Central, Catalunya Central, Pirineu Oriental i fins i tot també arribant a l'Alt Empordà. Aquests xàfecs es mantindran durant la tarda i podran afectar sobretot a punts de l'interior de la meitat nord. Pel que fa a la jornada de demà, començarem el dia amb predomini del sol, amb alguns núvols alts que circularan, formaran alguns estrats baixos, sobretot a trams de la costa nord, de la costa central, sud de la costa brava, i alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu durant la tarda, que no deixaran precipitacions. Pel que fa a la temperatura, la mínima serà semblant una miqueta més baixa, la màxima quedarà força més elevada, sobretot cap a l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Festival Castell de Peralada presenta Polanka Sings Sinatra, His Song, My Songs, My Way. Dissabte 13 de juliol, viu una nit inoblidable amb els grans èxits de Polanka i el seu espectacle dedicat a Frank Sinatra, amb els temes clàssics com New York, New York o Strangers in the Night. Informació i entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa aquesta primera fase d'operació sortida per aquest llarg pont de Sant Joan, en què Trànsit espera que entre aquest vespre i demà mig milió de vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. De seguida comprovarem on es concentren les principals retencions a les carreteres a aquesta hora. Abans, però, Interior demana màxima prudència per aquest cap de setmana, que qualifiquen de perillositat extrema, tant per la mobilitat com per la pròpia revetlla de Sant Joan, amb la manipulació de petards i fogueres. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Mossos, bombers, protecció civil, trànsit i agents rurals han preparat un dispositiu especial de reforç de la seguretat. Els Mossos faran 900 controls i els bombers tindran un reforç de 170 efectius amb motiu de la revetlla. Serà el primer cap de setmana d'estiu i amb un risc d'incendi molt alt. Per això, el sotscap de bombers de la Generalitat, Carles Noguera, feia aquesta alerta en declaracions a la xarxa.
Sí, extremadament curós amb tota la utilització de pirotècnia, sobretot coets, elements voladors, fonts i totes aquestes qüestions. Val? Evidentment, no utilitzar pirotècnia tirada directament sobre camps de rostolls, marges, etc, etc, perquè això pot començar un incendi, pot començar que a la zona aquesta més propera comenci a cremar i això es vagi propagant cap a la zona forestal.
Més enllà del risc d'incendi, la mobilitat és un altre dels maldecaps. Es preveu que entre avui i demà mig milió de vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els destins més habituals seran la Costa Brava i la Costa Daurada. La major part de les retencions s'esperen a l'AP7 i a la C32.
Doncs anem a veure on són aquestes retencions ara mateix. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Situació molt complicada en aquestes hores. Operació sortida del dispositiu de Sant Joan. Comencem destacant la C-17, on veiem per càmeres dos carrils tallats a l'Ametlla del Vallès en direcció Vic a causa de l'incendi d'un vehicle. A banda, l'autopista AP7 Nord, també amb moltes complicacions a aquesta hora. Hi ha uns 11 quilòmetres de retenció entre Sant Cugat i Santa Perpètua de Mogoda en direcció Girona. I també hi ha un altre tram d'uns 10 quilòmetres entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. En sentit sud, en aquesta autopista AP7, trobem uns 9 quilòmetres de cues entre Sant Cugat i el Papiol, en direcció sud, a Torredembarra, cues també d'uns 2 quilòmetres en sentit sud, i a la 2, entre Castellbisbal i Abrera, hi ha uns 5 quilòmetres de lentitud i aturades per anar cap a Lleida. També destaquem que la sortida 32 de l'autopista Pesallada en sentit sud, la sortida d'Altafulla a causa d'una manifestació. A banda, també veiem per càmeres retencions importants a vies com la C58, el tram de Ripollet i Terrassa en direcció Manresa, a la C32 a Mataró, uns 2 quilòmetres aturades en sentit nord. En el tram sud d'aquesta C32 hi ha cues a Cornellà, Sant Boi, a Sitges per anar cap a Tarragona. La B30, una altra via carregada a Barberà del Vallès en direcció Girona, i les rondes de la capital catalana també amb molt volum de trànsit, sobretot en direcció Trinitat. Afegirem per últim la Nacional 340 al Vendrell, amb cues d'uns 6 quilòmetres en direcció Tarragona. Això és el més destacat. Molt bona tarda.
Gràcies, Helena López. Pel que fa a l'ocupació hotelera, aquest llarg pont de Sant Joan, els destins de costa esperen obrir amb molt bones xifres la temporada d'estiu. La Costa Brava Centre està gairebé al 100% de reserves per la revetlla, sobretot de públic nacional i procedent de França. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. La Costa Brava Centre fregarà la plena ocupació per la revetlla de Sant Joan. El sector hoteler encara, el que tradicionalment és el cap de setmana, cobra l'estiu amb bones perspectives i el full de reserves amb pocs forats. El públic nacional de proximitat i el francès serà el majoritari en un cap de setmana en el que la Costa Brava atrau públic no només per l'oferta de sol i platja, sinó també per l'oci nocturn de Platja d'Aro a la Festa Major de Palamós, entre d'altres. Lluís Moliner és el president de l'Associació d'Hotelers de Platja d'Aro.
Aquest Sant Joan es presenta molt i molt bé. Pràcticament jo diria que en aquests moments, el que és divendres, dissabte i diumenge, que és la verbena, Platja d'Aro està a tope. Pràcticament trobaràs molt, la gent que busqui trobarà molt poques habitacions.
Més enllà de la revetlla de Sant Joan, sobretot pel que fa a la clientela estrangera, també hi ha hagut moviment. De fet, hi ha turistes que han aprofitat que hi ha la festivitat de Sant Joan pel mig per fer una estada més llarga.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Augmenten les vendes de petards aquest Sant Joan 2019. Els fabricants i distribuïdors confien en incrementar en prop d'un 3% els 17 milions d'euros de facturació registrats l'any passat.
En l'optimisme del sector, els fabricants confien en dos elements clau. La revetlla cau en diumenge i hi ha una bona previsió meteorològica. Tot i que predomina la continuïtat dels productes clàssics, entre les novetats d'aquest any hi ha l'evolució de les fonts de colors i la introducció de nous petards pensats per als més menuts. El sector apunta que gairebé el 70% de vendes es fa els últims dos dies.
Així ho esperen, si més no, en alguns indrets com el Ripollès, on el ritme de vendes de petards no està sent tan bo com es desitjaria. Més enllà de les previsions, però, per la manipulació d'aquests petards, Protecció Civil recomana molta precaució, també per fer fogueres, especialment entre els més petits. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Pares i mares com la Gemma Danés tenen molt clar el risc que pot suposar un mal ús dels petards més potents.
I al nen li fa gràcia tirar, però al pare també. Això sí, el nen no tira res si no hi ha el seu pare al costat.
Des de Protecció Civil, el seu cap, en Joan Bonamaison, recomana aplicar les normes bàsiques per evitar disgustos.
S'han de regir per les normes que, diguéssim, porta les instruccions a darrere i cada un s'ha de guardar unes distàncies a l'hora de tirar-los.
Encara hi ha temps perquè les vendes s'animin. De moment s'han adquirit menys petards que en els anys anteriors, segons la venedora Laia Orra.
Els nois compren una miqueta el que són americans, linces, coses fluixetes. La gent més gran agafa els que són més al ciblaboom, els extrems. Sí, les altres anys anava més fort la cosa, anava amb més gent a comprar, aquest any ha estat més baix tot.
Les fogueres també van a la baixa perquè s'han endurit els requisits. Per exemple, és imprescindible disposar de permís. A Ripoll, Protecció Civil calcula que n'hi haurà un parell o tres.
L'altra gran tradició de Sant Joan són les coques i val a dir que per aquest any el gremi de pastissers preveu vendre en prop de 2 milions d'unitats, el que representa un augment d'un 3% respecte a l'any passat. Un increment afavorit pel manteniment de preus i perquè la revetlla cau en pont. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti Garcia, bona tarda.
Bona tarda. En general, els badalonins no s'arrisquen gaire en tastar noves propostes. Les coques triomfadores són les més tradicionals, les de crema, fruita i pinyons. Tot i això, els pastissers s'adapten cada vegada més a les peticions dels consumidors pel que fa als ingredients. Ens en parla en Pep Díaz, pastisser del Forn Catalunya.
Com a molts s'arrisquen això, xocolata, crema, una miqueta de gustos dins del que hi ha. Més innovadors, però la tradició és el que mana. Si no, podem buscar algo més farcits de tiramisú, o com fa un parell d'anys que es va innovar, entre cometes, perquè gairebé tothom volia les coques farcides de nata i xocolata, que no és lo habitual en aquesta època.
El fet que caigui en cap de setmana ha provocat enguany que les reserves per avui divendres i demà dissabte hagin pujat, i és que són molts els badalonins que marxen als seus de celebració de la revetlla amb la coca del seu forn o pastisseria de capçalera.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El cas de la manada va ser violació i no abús sexual. Així ho ha determinat avui per unanimitat la sentència del Tribunal Suprem, que augmenta les penes pels acusats de 9 a 15 anys de presó. La sentència, que ja és ferma, corregeix la mesa per l'Audiència de Navarra. Els 5 condemnats ja han estat detinguts aquesta tarda mateix. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. No va ser abús, va ser violació. El Tribunal Suprem n'ha tingut prou amb dues hores per emetre una sentència que corregeix l'anterior. Els 5 homes de la manada van violar la noia de 18 anys en un portal de Pamplona ara fa 3 anys. La fiscal de l'Estat, Isabel Rodríguez, ha argumentat intimidació i, per tant, no consentiment. I ha recordat que dues sentències del 96 ja recullen que les víctimes no han de fer accions heroiques per salvar-se.
Presó provisional sense fiança pel detingut pel crim de Terrassa. El jutge ha decretat l'ingrés a presó després que l'acusat s'hagi negat a declarar. Segons fonts del cas, el presumpte assassí, que va confessar el crim a la policia, hauria mort la seva parella amb una vestral i després hauria amagat el cos al pati de casa seva durant 10 mesos. Ràdio Municipal de Terrassa, Francesc Novell.
El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a Jaume Badiella, detingut per la desaparició de la seva exparella Mònica Borràs. Ha estat el titular del jutjat de violència sobre la dona de Terrassa el que ha pres aquesta decisió per a l'assassí confés de Borràs. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el detingut s'ha acollit al dret a no declarar. Badiella està acusat de ser el presumpte autor de la mort de la seva parella o exparella i ocultació del cadàver, ja que, tal com ha assenyalat el tribunal, el cos de Borràs es va trobar les restes sota elements constructius a l'habitatge que compartien. Badiella hauria atacat la víctima amb una destral. Un cop morta, va enterrar la dona al pati de la casa del carrer Volta. Va aixecar les rajoles del terra, va fer un forat just perquè hi cabés el cos i va tornar a cimentar i enrajolar el pati de la casa.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El Tribunal Suprem rebutja la llibertat provisional dels presos independentistes fins que no hi hagi la sentència del procés.
L'alt tribunal ha rebutjat la sol·licitud de les defenses perquè no veu motius per aixecar les mesures cautelars. Segons els 7 jutges presidits per Manuel Marchena, la decisió de mantenir la presó preventiva és per salvaguardar les finalitats del procés. El Suprem admet així les tesis de la Fiscalia que demanava el manteniment de la presó preventiva. El tribunal dedica el gruix de l'argumentació a rebatre les conclusions del grup de treball sobre detencions arbitràries de l'ONU, afirmant que les seves decisions no són vinculants i que és un grup purament auxiliar i informatiu.
I en política municipal, la decisió d'Esquerra Republicana de presentar grup propi a Badalona no ha agradat gens als seus antics socis de coalició, Guanyem, que asseguren que el trencament els ha agafat per sorpresa. Esquerra defensa que ha estat una decisió estratègica i manté que seguirà treballant per una alcaldia compartida amb la candidata de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, al capdavant. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Tot i registrar-se com a grup municipal propi a l'Ajuntament de Badalona, els republicans defensen que treballaran conjuntament amb els regidors de Guanyem Badalona en Comú, ja que comparteixen la majoria d'idees programàtiques. Asseguren que en dos grups municipals tindran més visibilitat al ple. Ho ha afirmat el regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana i president de la formació local, Àlex Montornès, a Ràdio Ciutat de Badalona.
No hi ha cap problema polític, a nivell polític, amb aquesta organització. Hem estat aliats i per nosaltres en volem seguir sent. Per tant, la separació de grups és una eina instrumental que tenim sobre la taula, però nosaltres estem compromesos a que seguirem treballant com si fóssim set.
En un comunicat publicat aquest divendres, la formació de Guanyem Badalona en Comú ha lamentat la decisió unilateral d'Esquerra Republicana de dissoldre la coalició. Defensen la unitat d'acció institucional, però afirmen no compartir la decisió dels republicans. Des de la formació encapçalada per Dolors Sabater, asseguren que l'aposta feta fa un any de construir un front ampli d'esquerres continua vigent per treballar pels interessos de la ciutat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. L'Associació de Comerciants FECOTUR de Palamós i CaixaBank impulsen la segona edició de la campanya Estiu Solidari. Durant els mesos de juliol i agost, l'entitat comercial destinarà a finalitats benèfiques un 2% de la facturació generada pels datàfons de CaixaBank instal·lats en establiments associats. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Es calcula que aquesta aportació serà aquest any d'uns 6.000 euros que es lliuraran a diferents entitats socials de Palamós. FECOTUR ja treballa des de fa donar una dimensió social i solidària a les seves activitats. Una part dels beneficis de les campanyes comercials que organitza ja tenen aquest destí, com és el cas de les diferents botigues al carrer. Toni Batxiller, president de FECOTUR, explica que l'objectiu de l'associació és agrupar els imports rebuts d'aquestes campanyes i destinar-los a les entitats més vulnerables de Palamós.
Des de FECOTUR hem entès des de bon principi que totes les campanyes que fem sempre van amb la voluntat de voler unir-les cap en aquest sector més vulnerable de la nostra contrada. En aquest sentit, així és, i més amb un partner com és la Caixa. No?
Les entitats de Palamós que vulguin optar aquests donatius han de fer la sol·licitud abans del 27 de setembre. El lliurament es farà en la gala del soci de FECOTUR, que tindrà lloc a la tardor.
En cultura, avui és el Dia Internacional de la Música i són molts els municipis catalans que el celebren amb tota mena d'actes. A Sant Cugat del Vallès, els carrers de la ciutat s'omplen un any més de música per commemorar aquest dia. Durant tota aquesta tarda i fins la nit, diferents espais de la ciutat acullen aquesta gran festa organitzada per la Taula d'Arts Escèniques de Sant Cugat. Cugat.cat, Martí González, bona tarda.
Bona tarda. En aquest Dia Internacional de la Música, que enguany arriba a la seva 6a edició, hi participen 21 escoles i diverses entitats de la ciutat, amb les seves orquestres, bandes, grups de cambra, corals, batucades i molt més, per impregnar el municipi de tots els estils musicals. La celebració acaba a la plaça d'Octavià amb un cant comú de la versió Memori del musical Cats. La intenció és que artistes i públic s'uneixin per cantar aquesta cançó que ha versionat en català el santcugatenc Xavier Asensio. Un Asensio, de fet, que el dia de la presentació va plantejar la possibilitat de cara a l'any vinent de canviar la data d'aquest esdeveniment perquè no coincideixi amb el final de curs de les escoles.
Clar, el nostre ànim és de que participi el més nombre d'entitats i actius dintre del món de la música, però alguns estan fora, altres falten membres, etc. Tot i així serà molt rica la participació de tothom.
La música repartirà pel municipi en 8 escenaris diferents, un ampli programa d'actuacions musicals que ompliran de ritme els carrers de Sant Cugat per celebrar una de les jornades musicals més importants de l'any.
Arriba una nova edició del Nou Arrigui a Vilanova aquest cap de setmana. Enguany, el festival, que tindrà una durada més llarga al Parc de Ribes Roges, tornarà a acollir concerts on hi són presents, asseguren des de l'organització, tots els subgèneres de la música jamaicana. El Nou Arrigui porta fins a la capital del Garraf 5 formacions jamaicanes i en total una 20ena de formacions al llarg de 3 dies. Canal Blau, Jordi Carrillo, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'illa de Jamaica, els veterans Twinkle Brothers encapçalen el cartell del Nou Reggae. La banda, formada pels germans Norman i Ralston Grant, actuaran demà a la nit a la capital del Garraf. El Nou Reggae es singularitza per donar cabuda a tots els estils de la música jamaicana. Des de l'organització, Viviana Llambric destaca algunes de les propostes musicals del festival.
Tenim des de Mellow Mood fins a la Janine, els mítics Twinkle Brothers, Royan i Bon, que són de l'escena jamaicana de fa moltíssims anys. I per altra banda tenim coses actuals, com poden ser els coers i molts altres àmbits. Hem volgut equilibrar també aquests altres àmbits, com són el dub, com és el rap, en els escenaris Sound System també.
Els organitzadors han trobat el Parc de Ribes Roges a tocar del mar, un espai idoni per desenvolupar aquest festival. Pels tres escenaris, entre avui i diumenge, hi passaran 20 formacions.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local, l'AE Prat a les portes de segona B.
L'equip potablava jugarà aquest cap de setmana el partit d'anada de la tercera eliminatòria de la fase d'ascens a segona B. Els pretencs rebran el Portugalete aquest diumenge a les 12 del migdia al municipal Sagnier.
Arriba l'hora de la veritat per l'Associació Esportiva Prat, els dos últims partits de la temporada i els més importants. Diumenge comença a disputar-se la darrera eliminatòria del play-off d'ascens a segona B i el conjunt pretenc competirà, ara ja sí, de veritat, directament per aquest ascens. Diumenge jugarà el partit d'anada d'aquesta darrera ronda i el Prat rebrà el Portugalete al municipal Sagnier. Amb el hàndicap de 9 de tenir la tornada fora de casa, l'equip buscarà diumenge treure el millor resultat possible, acabar amb la porteria 0 sumar una victòria perquè el conjunt basc hagi de remuntar al seu estadi la propera setmana. Escoltem el capità de l'Associació Esportiva Prat, Uri Ricarte.
Sí que és cert que la importància de jugar a casa, doncs, de jugar a casa primer, vaja, ens fa estar molt atents a treure un bon resultat, molt ficats en aconseguir un resultat que ens permeti lluitar l'eliminatòria allà, i en cas de ser així, doncs, lluitar l'eliminatòria allà com si fos una final, que és el que...
El Prat tornarà a estar amb l'equip al complet, a excepció dels dos lesionats de llarga durada, Poves i Padilla, i amb el dubte sempre de Sergi Moreno. Prat i Portugalete s'enfrontaran diumenge a les 12 del migdia al municipal Sagnier del Prat, un partit que estarà dirigit per l'àrbitre Rembado Rodríguez del Comitè Canari.
Torna un clàssic dels partits de pretemporada a Tarragona, Nàstic-Saragossa.
Tarragonins i saragossans es tornaran a veure les cares durant el mes d'agost en un dels primers partits importants del Nàstic per preparar la campanya de retorn a segona B.
Joan Peñarroya deixa de ser entrenador del Baxi Manresa.
Peñarroya té una oferta econòmicament molt atractiva del Burgos. El tècnic més ben situat per substituir-lo és Salva Maldonado. També en bàsquet, l'ICG Força Lleida ha augmentat el pressupost per al proper curs per poder fer front a les renovacions i fitxatges previstos. És per aquest motiu que el club ha decidit augmentar el cost dels abonaments. Vol que signifiquin un 15% del pressupost total de l'entitat.
I a l'Uni Girona s'ha confirmat un nou fitxatge.
Es tracta de la sèrbia de 28 anys, Tijana Ajduković, una pivot d'1,97 m. La jugadora completarà d'aquesta manera el joc interior del conjunt gironí per fer front amb garanties a la disputa de l'Eurolliga femenina.
Nou partit a caixa o faixa per al Barça de bàsquet en la final de l'ACB.
Disputarà al Palau el quart partit contra el Real Madrid amb el marcador amb dues victòries dels blancs per una sola dels blaugranes. Un nou triomf madridista donaria el títol als de Pablo Laso, mentre que si guanyen els de Pessic, forçaran el cinquè i definitiu partit.
La Lliga Catalana de Vela es decideix a Vilanova.
Les aigües de Vilanova i la Geltrú acolliran aquest cap de setmana la fase final de la Lliga Catalana de Vela. Club Nàutic Vilanova, Club Nàutic L'Escala, Club Nàutic El Masnou, Club Nàutic Arenys de Mar i Club Nàutic El Belís han estat els clubs que s'han classificat per aquesta final després de superar dues fases classificatòries. La competició creada aquesta temporada està formada per embarcacions monotip i cada equip competeix sota els colors del seu club. Les regates compten amb un format round robin, tots contra tots, en el qual es competeix en flota. En la primera fase classificatòria, el guanyador va ser l'equip de l'Escala, mentre que en la segona l'equip vencedor va ser el del Masnou. El guanyador obtindrà una invitació per a la pròxima edició de la Lliga.
La selecció catalana d'enduro a Galícia.
El campionat d'Espanya que es disputa aquest cap de setmana a Moaña, Pontevedra, s'hi han desplaçat tres ciclistes catalans. En elit hi participa Guillem Sanz, del Camp Dau Bikes Pivot, en júnior Bernat Prat, del Donda Bikes, i en categoria femenina Marina Rius, del Club Òdena Esport Ciclista.
L'estany de Banyoles, centre neuràlgic del rem.
L'estany acull des d'avui i fins diumenge un miler de remers que participaran en el campionat d'Espanya de rem olímpic. Competiran més de 400 embarcacions d'una setantena de clubs.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López, al control tècnic, Abel Font a la redacció i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Trencar amb el binomi dona-home significa assumir la diversitat afectiva, sexual i de gènere de la nostra societat.
28 de juny, dia per l'alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Trenquem amb el binarisme.
Som el que som, per uns municipis orgullosos dels seus colors. Per a més informació, entra a diva.cat/LGTBI.
Diputació de Barcelona.
Recordes els incendis del 94? Recordes com s'omplien galledes d'aigua? Recordes les veïnes i els veïns evacuats? No oblidem el passat. Els coets i petards al bosc o en zones properes poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Els colors són un tema molt subjectiu. Cadascú tenim les nostres preferències i fem les nostres associacions. Tot i això, hi ha opinions majoritàries. En una enquesta mundial, el blau és el color preferit per més persones arreu del planeta. Però com que això és subjectiu, el significat que li donem al blau pot variar depenent del lloc del món on siguem. El Japó, per exemple, és el color de bon auguri i es fa servir els semàfors per indicar que podem avançar, com el nostre verd. En canvi, a les comunitats on parlen anglès, el blau és el color de la tristor. Si estan decaiguts, diuen que se senten blaus, i és aquest el significat que va servir per batejar la música blues. Però nosaltres som mediterranis, i el blau és cel, i el blau és mar, de manera que ens podem prendre el blues com tota una festa. Així ho faran aquest cap de setmana al Delta Blues Festival. Del 21 al 24 de juny, amb motiu del Delta Blues Festival, Amposta serà l'escenari de 5 festes on actuaran en directe grups com Alan Bike and Malonesome, Edu Big Hands, The Rusty's Blues Band, Ronan One Man Band i Marco Valant, Keila i Los Gumbo Blues Band, a qui escoltem de fons. Però el Delta Blues Festival no són només concerts, no. Són sopars al mig del mar, música dalt d'un creuer, vermuts amb jam sessions, classes per aprendre a ballar el blues, una revetlla de Sant Joan diferent. Tot això, i encara més, el Delta Blues Festival, del 21 al 24 de juny, a Amposta.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa la primera fase d'operació sortida per aquest llarg pont de Sant Joan, en què Trànsit espera que entre aquest vespre i demà 500.000 de vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Abel Font.
Interior demana màxima prudència per aquest cap de setmana, que qualifiquen de perillositat extrema. El sotscap de bombers, Carles Noguera, demana precaució amb les fogueres davant l'elevat risc d'incendi.
Tothom ha de tenir molta cura, especialment en les zones forestals, per evitar el tema d'incendis forestals. Ara bé, hi ha tot unes zones del país que han rebut molta menys aigua al llarg de tot aquest, sobretot al llarg de l'hivern i molta part de la primavera. I això són justament els extrems del país, és a dir, la zona sud i també els empordans.
El Tribunal Suprem condemna la manada per violació i no abús sexual i augmenta les penes de presó de 9 a 15 anys.
Els 5 condemnats ja han estat detinguts. La sentència, que ja és ferma, corregeix la de l'Audiència de Navarra i accepta les tesis de la fiscal Isabel Rodríguez, que demanava que se'ls condemnés per violació.
Resulta razonable que cualquier persona en la situación descrita en los hechos probados y que aquí hemos recogido alcance razonablemente el convencimiento de la inutilidad de la oposición de la víctima, que únicamente podría conllevar para ella, como ustedes reflejan en algunas sentencias, males mayores.
Presó provisional sense fiança pel detingut pel crim de Terrassa.
El jutge n'ha decretat l'ingrés a presó després que l'acusat que va confessar el crim davant la policia s'hagi negat a declarar.
Ràdio Municipal de Terrassa.
El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a Jaume Badiella, detingut per la desaparició de la seva exparella Mònica Borràs. Ha estat el titular del jutjat de violència sobre la dona de Terrassa el que ha pres aquesta decisió per a l'assassí confés de Borràs. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el detingut s'ha acollit al dret a no declarar.
El Tribunal Suprem rebutja la llibertat provisional dels presos independentistes fins que no hi hagi la sentència del procés.
L'alt tribunal no veu motius per aixecar les mesures cautelars. Segons els 7 jutges presidits per Manuel Marchena, la decisió de mantenir la presó preventiva és per salvaguardar les finalitats del procés.
Guanyem Badalona carrega contra la decisió d'Esquerra Republicana de trencar la coalició i constituir-se com a grup propi a l'Ajuntament de la ciutat.
Esquerra defensa que ha estat una decisió estratègica i manté que seguirà treballant per una alcaldia compartida amb la candidata de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, al capdavant.
Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Tot i registrar-se com a grup municipal propi a l'Ajuntament de Badalona, els republicans defensen que treballaran conjuntament amb els regidors de Guanyem Badalona en Comú, ja que comparteixen la majoria d'idees programàtiques. Asseguren que en dos grups municipals tindran més visibilitat al ple. Ho ha afirmat el regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana i president de la formació local, Àlex Montornès, a Ràdio Ciutat de Badalona.
Els municipis catalans commemoren el Dia Internacional de la Música amb tota mena d'actes.
A Sant Cugat del Vallès, els carrers de la ciutat s'omplen un any més de música per commemorar aquest dia.
Cugat.cat, Martí.
En aquest Dia Internacional de la Música, que enguany arriba a la seva 6a edició, hi participen 21 escoles i diverses entitats de la ciutat, amb les seves orquestres, bandes, grups de cambra, corals, batucades i molt més, per impregnar el municipi de tots els estils musicals. La celebració acaba a la plaça d'Octavià amb un cant comú de la versió Memory del musical Cats. La intenció és que artistes i públic s'uneixin per cantar aquesta cançó que ha versionat en català el santcugatenc Xavier Asensio.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui la temperatura en general queda més baixa a zones de l'interior, en canvi cap al litoral i prelitoral valors més elevats. En general oscil·la entre els 25 i els 30 graus al litoral i prelitoral, també a Ponent, i entre els 19 i els 24 graus a la resta. Tot plegat en predomini dels intervals de núvols cap a l'interior, algunes nuvolades que creixen i descarreguen alguns xàfecs cap a punts de muntanya, especialment a zones del Prepirineu, nord de la Depressió Central, Catalunya Central, Pirineu Oriental i fins i tot també arribant a l'Alt Empordà. Aquests xàfecs es mantindran durant la tarda i podran afectar sobretot a punts de l'interior de la meitat nord. Pel que fa a la jornada de demà, començarem el dia amb predomini del sol, amb alguns núvols alts que circularan, formaran alguns estrats baixos, sobretot a trams de la costa nord de la costa central, sud de la costa brava, i alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu durant la tarda, que no deixaran precipitacions. Pel que fa a la temperatura, la mínima serà semblant una miqueta més baixa, la màxima quedarà força més elevada, sobretot cap a l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
En marxa aquesta primera fase d'operació sortida per aquest llarg pont de Sant Joan, en què Trànsit espera que entre aquest vespre i demà mig milió de vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. De seguida comprovarem on es concentren les principals retencions a les carreteres a aquesta hora. Abans, però, Interior demana màxima prudència per aquest cap de setmana, que qualifiquen de perillositat extrema, tant per la mobilitat com per la pròpia revetlla de Sant Joan, amb la manipulació de petards i fogueres. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Mossos, bombers, protecció civil, trànsit i agents rurals han preparat un dispositiu especial de reforç de la seguretat. Els Mossos faran 900 controls i els bombers tindran un reforç de 170 efectius amb motiu de la revetlla. Serà el primer cap de setmana d'estiu i amb un risc d'incendi molt alt. Per això, el sotscap de bombers de la Generalitat, Carles Noguera, feia aquesta alerta en declaracions a la xarxa.
Ser extremadament curós amb tota la utilització de pirotècnia, sobretot coets, elements voladors, fonts i totes aquestes qüestions. Val? Evidentment, no utilitzar pirotècnia, tirada directament sobre camps de rostolls, marges, etc, etc, perquè això pot començar un incendi, pot començar que a la zona aquesta més propera comenci a cremar i això es vagi propagant cap a la zona forestal.
Més enllà del risc d'incendi, la mobilitat és un altre dels maldecaps. Es preveu que entre avui i demà mig milió de vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els destins més habituals seran la Costa Brava i la Costa Daurada. La major part de les retencions s'esperen a l'AP7 i a la C32.
Doncs anem a veure on són aquestes retencions ara mateix. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tarda complicada per l'operació de sortida del pont de Sant Joan. Ens comencem situant a la C-17, on un vehicle incendiat s'ha complicat la circulació en aquesta via. Està totalment tallada en sentit nord, en sentit Vic. Ara només hi ha un carril tallat, però hi ha retencions entre Lliçà de Vall i l'Ametlla del Vallès, com dèiem, en sentit nord. Altres vies amb problemes, sobretot l'autopista P-7 i l'autovia 2. L'autovia 2 va millorant el trànsit, però encara queden trams de retencions a Sant Vicenç dels Horts, a Brera, en sentit Martorell, i l'autopista P7 també trobem diversos trams de cua en sentit Girona. Trobem, per exemple, a l'altura de Mollet del Vallès, La Roca, i també en sentit sud hi ha aturades entre Rubí i fins a Castellbisbal, en direcció Martorell. També hi ha cues de retruc a la D23 per enllaçar amb l'autopista AP7. A banda d'això, doncs, hi ha cues puntuals d'altres vies, però les més destacades serien aquestes que us hem comentat. Des del Servei Català de Trànsit, bona tarda.
Gràcies, Marta Carbó. Per evitar precisament col·lapse i accidents de trànsit, l'àrea metropolitana de Barcelona posarà en marxa també tot un dispositiu d'ampliació i reforç del transport públic per la nit de Sant Joan.
El metro funcionarà durant tota la nit del 23, mentre que els ferrocarrils de la Generalitat circularan fins a les 2 de la matinada. Renfe també ampliarà el servei fins a la 1 de la nit i, finalment, el tram baix i el tram Besòs oferiran servei ininterromput durant tota la nit.
L'AMB i els ajuntaments metropolitans també tenen a punt un dispositiu especial de neteja de platges per aquesta nit de Sant Joan. L'any passat es van arribar a recollir 22 tones de residus en una sola nit.
La neteja començarà a partir de les 6 de la matinada, hora en què les platges hauran de quedar buides per poder-les preparar per als banyistes. Des de l'àrea metropolitana es recorda la prohibició de fer fogueres a les platges. Malgrat la prohibició, el passat 2018 es van denunciar fins a 310 focs al litoral barceloní.
Pel que fa a l'ocupació hotelera, aquest llarg pont de Sant Joan, els destins de costa esperen obrir amb molt bones xifres la temporada d'estiu. La Costa Brava Centre està gairebé al 100% de reserves per la revetlla, sobretot de públic nacional i procedent de França. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. La Costa Brava Centre fregarà la plena ocupació per la revetlla de Sant Joan. El sector hoteler encara, el que tradicionalment és el cap de setmana, cobra l'estiu amb bones perspectives i el full de reserves amb pocs forats. El públic nacional de proximitat i el francès serà el majoritari en un cap de setmana en el que la Costa Brava atrau públic no només per l'oferta de sol i platja, sinó també per l'oci nocturn de Platja d'Aro o la Festa Major de Palamós, entre d'altres. Lluís Moliner és el president de l'Associació d'Hotelers de Platja d'Aro.
Aquest Sant Joan es presenta molt i molt bé. Pràcticament jo diria que en aquests moments, el que és divendres, dissabte i diumenge, que és la verbena, Platja d'Aro està a tope. Pràcticament trobaràs molt, la gent que busqui trobarà molt poques habitacions.
Més enllà de la revetlla de Sant Joan, sobretot pel que fa a la clientela estrangera, també hi ha hagut moviment. De fet, hi ha turistes que han aprofitat que hi ha la festivitat de Sant Joan pel mig per fer una estada més llarga.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Augmenten les vendes de petards aquest Sant Joan 2019. Els fabricants i distribuïdors confien en incrementar en prop d'un 3% els 17 milions d'euros de facturació registrats l'any passat.
En l'optimisme del sector, els fabricants confien en dos elements clau. La revetlla cau en diumenge i hi ha una bona previsió meteorològica. Tot i que predomina la continuïtat dels productes clàssics, entre les novetats d'aquest any hi ha l'evolució de les fonts de colors i la introducció de nous petards pensats per als més venuts. El sector apunta que gairebé el 70% de vendes es fa els últims dos dies.
Així ho esperen, si més no, en alguns indrets com el Ripollès, on el ritme de vendes de petards no està sent tan bo com es desitjaria. Més enllà de les previsions, però, per la manipulació d'aquests petards, Protecció Civil recomana molta precaució, també per fer fogueres, especialment entre els més petits. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Pares i mares com la Gemma Danés tenen molt clar el risc que pot suposar un mal ús dels petards més potents.
I al nen li fa gràcia tirar, però al pare també. Això sí, el nen no tira res si no hi ha el seu pare al costat.
Des de Protecció Civil, el seu cap, en Joan Bonamaison, recomana aplicar les normes bàsiques per evitar disgustos.
S'han de regir per les normes que, diguéssim, porta les instruccions a darrere i cada un s'ha de guardar unes distàncies a l'hora de tirar-los.
Encara hi ha temps perquè les vendes s'animin. De moment s'han adquirit menys petards que en els anys anteriors, segons la venedora Laia Orra.
Els nois compren una miqueta el que són americans, linces, coses fluixetes. I la gent més gran agafa els que són més al Silva Boom, els extrems. Sí, els altres anys anava més fort la cosa, anava amb més gent a comprar, aquest any ha sigut més baix tot.
Les fogueres també van a la baixa perquè s'han endurit els requisits. Per exemple, és imprescindible disposar de permís. A Ripoll, Protecció Civil calcula que n'hi haurà un parell o tres.
L'altra gran tradició de Sant Joan són les coques i val a dir que per aquest any el gremi de pastissers preveu vendre en prop de 2 milions d'unitats, el que representa un augment d'un 3% respecte a l'any passat. Un increment afavorit pel manteniment de preus i perquè la revetlla cau en pont. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti Garcia, bona tarda.
Bona tarda. En general, els badalonins no s'arrisquen gaire en tastar noves propostes. Les coques triomfadores són les més tradicionals, les de crema, fruita i pinyons. Tot i això, els pastissers s'adapten cada vegada més a les peticions dels consumidors pel que fa als ingredients. Ens en parla en Pep Díaz, pastisser del Forn Catalunya.
Com a molt s'arrisquen això, xocolata, crema, una miqueta de gustos dins del que hi ha. Més innovadors, però la tradició és el que mana. Si no, podem buscar algú més farcits de tiramisú o com fa un parell d'anys que es va innovar, entre cometes, perquè gairebé tothom volia les coques, nata i xocolata, que no és lo habitual en aquesta època.
El fet que caigui en cap de setmana ha provocat enguany que les reserves per avui divendres i demà dissabte hagin pujat, i és que són molts els badalonins que marxen als seus destins de celebració de la revetlla amb la coca del seu forn o pastisseria de capçalera.
També estan en marxa els preparatius per les revetlles populars, amb sopars a la fresca, fogueres i música. A l'Alt Penedès són diverses les poblacions que fan propostes a la ciutadania per viure la revetlla. Canal Vinolèrdola, Raimon de Cara.
En el cas de Sant Pere Molanta, la revetlla l'organitza a la pista de l'escola l'Associació de Veïns i Entitats a partir de 2:15 de la nit de diumenge 23 de juny. Cadascú ha de portar el seu menjar i per confirmar assistència caldrà comunicar-ho abans de divendres. A Moja, l'Ateneu Mugenc organitza la revetlla de Sant Joan a partir de les 9 de la nit davant de l'escola Circell. Abans de l'inici del sopar a la fresca, com va passar ja l'any passat, es preveu la recepció de la flama del Canigó, que servirà per encendre la foguera. I a Sant Miquel es fa una crida a compartir un sopar de revetlla a la plaça de l'Església a partir de les 9 de la nit amb música.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El cas de la manada va ser violació i no abús sexual. Així ho ha determinat avui per unanimitat a la sentència del Tribunal Suprem que augmenta les penes pels acusats de 9 a 15 anys de presó. La sentència, que ja és ferma, corregeix la mesa per l'Audiència de Navarra. Els 5 condemnats ja han estat detinguts aquesta tarda mateix. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. No va ser abús, va ser violació. El Tribunal Suprem n'ha tingut prou en 2 hores per emetre una sentència que corregeix l'anterior. Els 5 homes de la manada van violar la noia de 18 anys en un portal de Pamplona ara fa 3 anys. La fiscal de l'Estat, Isabel Rodríguez, ha argumentat intimidació i, per tant, no consentiment. I ha recordat que 2 sentències del 96 ja recullen que les víctimes no han de fer accions heroiques per salvar-se.
Y como ya expresó esta misma sala, allá por el año 1996 no se puede exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroicas.
Només l'advocat de la manada, Agustín Becerra, n'ha demanat l'absolució. Becerra s'ha dedicat a desacreditar la víctima i ho ha fet precisament utilitzant el crit que va esdevenir eslògan. No és no.
No és no. Y es que no podemos por menos que compartir esa frase. Claro que no es no, pero para que sea no hay que decir no. Y hay muchas maneras de decir no.
El Suprem dicta 17 anys de presó, 2 més que la resta, per al guàrdia civil que li va robar el mòbil amb intimidació. La sentència també augmenta la indemnització. Entre tots li hauran de pagar 100.000 euros. Aquesta tarda la policia els ha detingut tots 5 a Sevilla, on gaudien de llibertat malgrat la sentència per abusos de fa un any.
Presó provisional sense fiança pel detingut pel crim de Terrassa. El jutge n'ha decretat l'ingrés a presó després que l'acusat s'hagi negat a declarar. Segons fonts del cas, el presumpte assassí, que va confessar el crim a la policia, hauria mort la seva parella amb una destral i després hauria amagat el cos al pati de casa seva durant 10 mesos. Ràdio Municipal de Terrassa, Francesc Novell.
El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a Jaume Badiella, detingut per la desaparició de la seva exparella Mònica Borràs. Ha estat el titular del jutjat de violència sobre la dona de Terrassa el que ha pres aquesta decisió per a l'assassí confés de Borràs. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el detingut s'ha acollit el dret a no declarar. Badiella està acusat de ser el presumpte autor de la mort de la seva parella o exparella i ocultació del cadàver, ja que, tal com ha assenyalat el tribunal, el cos de Borràs es va trobar les restes sota elements constructius a l'habitatge que compartien. Badiella hauria atacat la víctima amb una destral. Un cop morta, va enterrar la dona al pati de la casa del carrer Volta. Va aixecar les rajoles del terra, va fer un forat just perquè hi cabés el cos i va tornar a cimentar i enrajolar el pati de la casa.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El Tribunal Suprem rebutja la llibertat provisional dels presos independentistes fins que no hi hagi la sentència del procés.
L'alt tribunal ha rebutjat la sol·licitud de les defenses perquè no veu motius per aixecar les mesures cautelars. Segons els 7 jutges presidits per Manuel Marchena, la decisió de mantenir la presó preventiva és per salvaguardar les finalitats del procés. El Suprem admet així les tesis de la Fiscalia que demanava el manteniment de la presó preventiva. El Tribunal dedica el gruix de l'argumentació a rebatre les conclusions del grup de treball sobre detencions arbitràries de l'ONU, afirmant que les seves decisions no són vinculants i que és un grup purament auxiliar i informatiu.
En política municipal, la decisió d'Esquerra Republicana de presentar grup propi a Badalona no ha agradat gens als seus antics socis de coalició, Guanyem, que asseguren que el trencament els ha agafat per sorpresa. Esquerra defensa que ha estat una decisió estratègica i manté que seguirà treballant per una alcaldia compartida amb la candidata de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, al capdavant. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Tot i registrar-se com a grup municipal propi a l'Ajuntament de Badalona, els republicans defensen que treballaran conjuntament amb els regidors de Guanyem Badalona en Comú, ja que comparteixen la majoria d'idees programàtiques. Asseguren que en dos grups municipals tindran més visibilitat al ple. Ho ha afirmat el regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana i president de la formació local, Àlex Montornès, a Ràdio Ciutat de Badalona.
No hi ha cap problema polític, a nivell polític, amb aquesta organització. Hem estat aliats i per nosaltres en volem seguir sent. Per tant, la separació de grups és una eina instrumental que tenim sobre la taula, però nosaltres estem compromesos a que seguirem treballant com si fóssim set.
En un comunicat publicat aquest divendres, la formació de Guanyem Badalona en Comú ha lamentat la decisió unilateral d'Esquerra Republicana de dissoldre la coalició. Defensen la unitat d'acció institucional, però afirmen no compartir la decisió dels republicans. Des de la formació encapçalada per Dolors Sabater, asseguren que l'aposta feta fa un any de construir un front ampli d'esquerres continua vigent per treballar pels interessos de la ciutat.
Més enllà dels pactes de govern local, on també continuen les negociacions, és a la Diputació de Barcelona. L'aritmètica electoral fa possible que el PSC pugui recuperar la presidència de l'ens supramunicipal, però la clau la tenen els comuns. En una entrevista a la xarxa, Salvador Illa, secretari d'Organització dels Socialistes, no dona per tancat cap acord i ha criticat la gestió que han fet Junts per Catalunya i Esquerra durant aquests últims 8 anys. Carina Bellbé, bona tarda.
Bona tarda. Salvador Illa ha criticat que la Diputació de Barcelona, en mans des de fa 8 anys dels partits que conformen ara el govern de la Generalitat, hagi servit al seu entendre per desviar diners de l'ens supramunicipal a les arques de l'administració catalana. Escoltem Salvador Illa en declaracions a la xarxa.
Volem dues coses molt senzilles. Volem que sigui un govern al servei dels 311 municipis de la Diputació de Barcelona, no al servei de la Generalitat de Catalunya, no derivant recursos del món municipal a cobrir necessitats de la Generalitat de Catalunya. Volem, per tant, ser molt clars amb això.
Es preveu que la constitució de la Diputació de Barcelona sigui l'1 de juliol. Els socialistes han guanyat en vots, però empaten a diputats amb Esquerra i, per tant, opten a recuperar la presidència de l'ens supramunicipal. Salvador Illa, però, no descarta un acord amb Esquerra, malgrat que igualment sumarien amb els comuns i amb el suport de Ciutadans, que ara inclou l'exsocialista i expresident de l'ens, Celestino Corbacho.
En cultura, avui és el Dia Internacional de la Música i són molts els municipis catalans que el celebren amb tota mena d'actes. A Sant Cugat del Vallès, els carrers de la ciutat s'omplen un any més de música per commemorar aquest dia. Durant tota aquesta tarda i fins la nit, diferents espais de la ciutat acullen aquesta gran festa organitzada per la Taula d'Arts Escèniques de Sant Cugat. Cugat.cat, Martí González, bona tarda.
Bona tarda. En aquest Dia Internacional de la Música, que enguany arriba a la seva 6a edició, hi participen 21 escoles i diverses entitats de la ciutat, amb les seves orquestres, bandes, grups de cambra, corals, batucades i molt més, per impregnar el municipi de tots els estils musicals. La celebració acaba a la plaça d'Octavià amb un cant comú de la versió Memory del musical Cats. La intenció és que artistes i públic s'uneixin per cantar aquesta cançó que ha versionat en català el santcugatenc Xavier Asensio. Un Asensio, de fet, que el dia de la presentació va plantejar la possibilitat de cara l'any vinent de canviar la data d'aquest esdeveniment perquè no coincideixi amb el final de curs de les escoles.
Clar, el nostre ànim és de que participi el més nombre d'entitats i actius dintre del món de la música, però alguns estan fora, altres falten membres, etc. Tot i així serà molt rica la participació de tothom.
La música repartirà pel municipi en 8 escenaris diferents, un ampli programa d'actuacions musicals que ompliran de ritme els carrers de Sant Cugat per celebrar una de les jornades musicals més importants de l'any.
Arriba una nova edició del Nou Arrigui a Vilanova aquest cap de setmana. Enguany el festival tindrà una durada més llarga. El Parc de Ribes Roges tornarà a acollir concerts, on hi són presents, asseguren des de l'organització, tots els subgèneres de la música jamaicana. El Nou Arrigui porta fins a la capital del Garraf 5 formacions jamaicanes i en total una 20ena de formacions al llarg de 3 dies. Canal Blau, Jordi Carrillo, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'illa de Jamaica, els veterans Twinkle Brothers encapçalen el cartell del Nou Arrigui. La banda, formada pels germans Norman i Ralston Grant, actuaran demà la nit a la capital del Garraf. El Nou Arrigui es singularitza per donar cabuda a tots els estils de la música jamaicana. Des de l'organització, Viviana Llambric destaca algunes de les propostes musicals del festival.
Tenim des de Mellow Mood fins a la Janine, els mítics Twinkle Brothers, Roy and Yvonne, que són de l'escena jamaicana de fa moltíssims anys. I, per altra banda, tenim coses actuals, com poden ser els coers i molts altres àmbits. Hem volgut equilibrar també aquests altres àmbits, com són el dub, com és el rap, en els escenaris Sound System, també.
Els organitzadors han trobat el Parc de Riba-roges a tocar del mar, un espai idoni per des del festival. Pels tres escenaris, entre avui i diumenge, hi passaran 20 formacions.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Joan Peñarroya deixa de ser entrenador del Baxi Manresa.
Peñarroya té una oferta econòmicament molt atractiva del Burgos. El tècnic més ben situat per substituir-lo és Salva Maldonado.
I a l'Uni Girona s'ha confirmat un nou fitxatge.
Es tracta de la sèrbia de 28 anys, Tijana Ajduković, una pivota d'1,97 m. La jugadora completarà d'aquesta manera el joc interior del conjunt gironí per fer front amb garanties la disputa de l'Eurolliga femenina. També en bàsquet, l'ICG Força Lleida ha augmentat el pressupost per al proper curs per poder fer front a les renovacions i fitxatges previstos. És per aquest motiu que el club ha decidit augmentar el cost dels abonaments. Vol que signifiquin un 15% del pressupost total de l'entitat.
Nou partit de caixa o faixa per al Barça de bàsquet en la final de l'ACB.
Disputarà al Palau el quart partit contra el Real Madrid amb el marcador amb dues victòries pels blancs per una dels blaugranes. Un nou triomf madridista donaria el títol als de Pablo Laso, mentre que si guanyen els de Pesic, forçaran el cinquè i definitiu partit.
El Club Natació Sabadell femení es reforça.
Amb les incorporacions de l'atacant italiana Laura Barson, procedent del Plebiscito Padova, i la boia russa Ekaterina Tankeva, procedent del CIS Roma.
Bon dia. Dues incorporacions contrastades per substituir les nord-americanes Kylie Noschul i Maggie Stephens. En el cas de la segona, tot i això, no està descartat que l'any que ve pugui disputar només l'Eurolliga. Tornant als fitxatges, Barzón té 27 anys i arriba procedent del Plebiscito Padova, qui va ser rival de l'Astralpool a les semifinals de l'edició d'enguany a Can Llong. La italiana ha guanyat 4 Scudetti del seu país i va ser la principal responsable en atac perquè el seu equip es classifiqués per primer cop a la història per la Final Four de la màxima competició europea. Tankeyeva, de la seva banda, farà 30 anys la pròxima setmana, va ser internacional fins al 2016 i arriba per cobrir la vacant de Paula Leitón, és a dir, fa les funcions de boia i el seu reforç servirà per donar descans en moments puntuals a Maika García. Les últimes 3 temporades la russa ha jugat al CIS Roma italià. Amb aquestes incorporacions, l'Astralpool compta ja amb 10 waterpolistes del primer equip i, per tant, la plantilla encara no està tancada. Sobre la taula hi ha el nom de la canadenca Mònica Egens, finalista de l'última edició de l'Eurolliga amb l'Olympiacos.
Al Prat, a les portes de segona B.
L'equip Potablava jugarà aquest cap de setmana per jugar el partit d'anada de la tercera eliminatòria de la fase d'ascens a segona B. Els pratencs rebran el Portugalete aquest diumenge a les 12 del migdia al municipal Sagnier.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Abel Font a la redacció i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dimarts a la mateixa hora, això sí. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana una pel·lícula ens porta al passat, protagonitzada per un jove skater. Del gènere documental s'estrena City for Sale, un recorregut sobre els efectes del turisme massiu a Barcelona, i arriba al quart capítol de la franquícia Toy Story. El vaquer Woody torna a liderar les joguines en una nova aventura.
They're so cute. They're like at the age before guys become dicks.
Stevie, un noi de 13 anys que viu a Los Angeles, protagonitza En los 90. Stevie és un noi típic d'aquesta dècada. Aficionat a l'skate, passa l'estiu amb un grup d'amics que ha conegut a una botiga d'aquest esport. Això mentre intenta gestionar la seva relació amb un germà problemàtic i una mare absent.
That's why we ride a piece of wood. What that does to somebody's spirit.
Mireta, per fer una comanda. Teniu arròs, aquest, tres delícies? Mira, és en Via Laietana. 42. Quarto, segunda. Sí. Esto es un hotel. La veréis que la entrada es la de un hotel.
City for Sale és un documental que ens submergeix en la vida de quatre famílies de Barcelona per mostrar de quina manera el turisme de masses està acabant amb l'essència i la bellesa de la ciutat. Durant 2 anys serem testimonis de com aquestes fan la seva vida alterada per la massificació turística. A través dels seus ulls veurem l'impacte sobre la població del districte de Ciutat Vella, el més turístic de Barcelona, però també el més carregat d'història, cultura, tradició i encant.
Es que no se puede. Tenemos nuestros derechos. Hay que montar un pollo.
Anirem de viatge.
De viatge?
Vacances! I la Bonnie s'ho ha passat molt bé a classe. I ha fet un amic. Us vull presentar en Forky.
És un cobert.
Les joguines més famoses de l'animació tornen a Toy Story 4. El vaquer Woody sempre ha tingut molt clar que la seva prioritat és cuidar del seu propietari, abans l'Andy i ara la Bonnie. Quan el nou projecte de la nena, en Forky, es vegi com brossa i no com una joguina, en Woody serà l'encarregat de fer-li veure què és un mes. Tot plegat farà un gir inesperat quan, en una excursió familiar en cotxe, el vaquer acabi agafant un desviament inesperat i es retrobi amb la pastoreta de porcellana, la Bo Peep. Tots dos descobriran que les seves vides com a joguines són molt diferents, però que aquesta és la menor de les seves preocupacions.
D'una cosa n'estic ben segur. La feina d'una joguina no s'acaba mai.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.